Sopa d'Estrelles, un programa d'Astrobanyoles, l'agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de l'Estany.
Benvinguts un dijous a Sopa d'Estrelles, el programa que, com tots sabeu, du a terme Astrobanyoles, l'agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de l'Estany. Avui és dijous 24 del mes de febrer, és l'últim programa d'aquest mes, i comencem el programa número 20 d'aquesta novena temporada d'Astrobanyoles. De Sopa d'Estrelles, m'he dit, no d'Astrobanyoles, sinó que Astrobanyoles som els que fem Sopa d'Estrelles. Ja sabeu tot com funcionem, sabeu que la primera part portem endavant amb curiositats, amb notícies, evidentment el temps també. Em vaig mullar menys al matí.
Em vas mullar? Sí. On t'estaves que feien gotes?
On t'estava? A Masosei.
Aquí a prop.
Sí.
No sé si jo també em vaig mullar.
Bé, no, era...
Quina era la predicció?
No, la predicció és que no plouria.
Jo que la caure de dalt era un avió.
Segurament no crec que us mulleixo gaire.
Bé, jo sé que es va fer nada, junollons, no sé. Recordes, Xavi?
Jo anava aquell dia, aniràs a caminar, ja que m'han fet una predicció d'un dia molt maco i tenia diumenge unes ganes. M'aixec com matí i bé, no solament no em vaig mullar.
Exacte.
Però era per sortir a passejar o no? Jo és que no estava aquí a
Banyoles. No, a Banyoles al matí no era per sortir a passejar.
No.
Almenys a primera hora, a partir de les 12 al migdia ja sí.
Aclarint. Però ploia suficient com...
Sí, el plogia en fi, però molestava.
Hi va haver un moment que va empapar, eh?
Sí.
Tot i si es va poder anar a caminar a la una.
Ja va sí, no, després va sortir un sol molt fort, que déu-n'hi-do, quasi tot, llavors molestava, aquell sol. Però no, era entre 9 i 10, diguem. Aquella hora va ser
quan anava a buscar el pa.
No, la veritat és que el diumenge havia de ser un dia molt maco i no va ser gens ni mica.
Tenim carnavals, afina, però has d'afinar.
Però el carnaval no fem res d'astronomia. Jo la predicció és activitats d'astronomia. No compliquem les coses. El públic comença a trucar i demanar més coses, o per internet...
Podem muntar ja un bufet de tarot o una cosa així ja posats.
De moment, mentre no vingui públic d'extern, les prediccions són activitats astronòmiques.
Molt bé.
Està bé.
Sóc qui,
hem de callar, Xavi, callem.
Bon vespre, per
bon
això.
Vespre. Sí. Bé, a la segona part del programa, avui tenim el nom, una mica tenim el dubte del convidat. Sí, podrà trucar o no, perquè està en una conferència i no sap a quina hora acabarà. El tema és ciència i espiritualitat, un tema que porta molt a debat, és un tema que ell volia estar aquí, però li ha sortit una conferència, i no sap exactament a quina hora acabarà. Ens ha dit que tan bon punt sortir ens farà es trucarà perquè a veure si podem parlar, però no us ho sabrem. Però tot i amb això no us preocupeu, que debat sempre en tenim sobre aquest tema, ciència i espiritualitat. Poden conviure? No poden conviure? Són coses separades?
Debat n'hi pot haver, tot el que vulguem. Que conduïm tal com el nostre convidat voldria, no ho sabem, això, perquè és un tema que a més és força personal dintre.
Sí, no, evidentment.
Pots reconduir cap als camins que un li sembla més adients per presentar.
Però si més no donem la nostra visió d'aquest.
Procurarem.
I si es truca...
Igual, comuniquem això que el tema ve perquè dissabte ja fem
el sopar astronòmic, que per cert està ple.
Ja tenim ple.
Sí. 24 persones, que és el màxim que podem admetre per seguir aquest format de sopar, tertúlia, debat, perquè si no ja se'ns va de la mà i ens anem a la conferència, no? I hem arribat al màxim de 24. Aquesta vegada ha set molt i molt ràpid. I a vegades tens que enviar un segon. Escolta, que no, aquesta vegada la gent es va apuntar molt ràpidament. Això vol dir que aquest tipus de debat porta expectació i bueno, pues perfecte, tenim els 24, vull dir que... però bueno, això sí, podem esmentar que és com una prèvia a aquest sopar que fem dins dels sopars geoastronòmics d'Astrobanyoles.
I que qui no pugui assistir al sopar i vulgui doncs, debatre sobre aquest tema, tenim el fòrum obert per poder sí. doncs, continuar el debat.
A Astrobanyoles trobareu un fòrum que us heu de registrar per evitar spams i allà podeu dir la vostra. Uh-huh. És un fòrum primer perquè tothom, sigui o no soci, a la gent no ho entén, això que ja. Sembla que és un fòrum privat, no pot escriure. De tota manera, que es van anar engrescant molt el fòrum, una mica poder per deixadesa, però a vegades s'han obert debats bastant interessants. Uh-huh. I ho maco d'aquests fòrums que aquí has escrit, com jo en aquell moment no et ve escriure uh-huh. o no et ve bé, i amb tota la tranquil·litat del món, i a vegades es va bé pensar-se-la dues vegades abans d'escriure, no? I llavors, ja, aquest fòrum ja. Invita a la reflexió una mica.
Uh-huh. Molt bé, doncs pues així és tot. Bon vespre, Xavi.
Bon vespre.
Jaume.
Bon vespre.
Josep.
Oh, bon vespre.
I que us parla en Joan Anton. Veig que us ho esteu passant bé. Que juguen a...
Estem aquí com adolescents xategent. És que recordem que la setmana passada es vam inaugurar aquesta petita aplicació que tenim en la nostra web. Que
I sense acaba.
Cabo,
això una inauguració sense acaba,
hauríem de fer-ho.
Avui ho reservem tot pel soci número 100. Estem a punt de caure.
Ho farem tot. Doncs vam inaugurar un petit apartat, vam refer la part de conferències on te passem els vídeos de les conferències que s'han fet i tot això. Si aneu al nostre web d'astrobanyoles.org hi ha una part que diu Astrotelevisió, AstroTV, i allà dins hi ha un petit xat, una aplicació a la dreta on podeu estar sempre en funcionament, on podeu escriure les vostres coses. Per tant, si hi ha alguna persona que està escoltant el programa i no té ganes de trucar o li fa mandra, però ho veu molt més immediat escriure's o llançar-nos alguna opinió o pregunta o qualsevol cosa d'interès, doncs aquí té un mitjà per poder-ho fer.
També et poden dir, estàs més guapo callat. I llavors...
També. Sí. Ho acceptem.
Sí? O hi ha censura?
No.
Tots els missatges, una altra cosa que fem cas.
Exacte. De moment no vull dir gaire fort, però no puc censurar aquest xat. Puc desconnectar-lo del tot, perquè també pagaria injustos per
molt bé. Jo, avui no és Sant Carles, el tenim...
El tenim missing.
Està a Barcelona amb una conferència és d'Augusta, sí. Això vol dir que ja ens les explicaran, no us preocupeu.
Associació d'Astronomia de Sardenya.
Sí. Oh, preocupeu-se.
Aquesta setmana i la que ve, les dues setmanes tornats. I jo perquè tenia una notícia que seria interessant, perquè avui estava llegint que les plataformes petrolíferes, que hi ha en alta mar, ja ho sabeu, al Mar del Nord i al nord d'Holanda també, tot per allà dalt, estan fent un canvi amb l'il·luminació que tenen. Tenen uns focus per la nit, tenen uns focus perquè els vaixells, suposo, i demés, que, i per poder treballar i passejar per allà la nit, moure's per les plataformes, estan canviant els focus blancs que tenien per focus de color verd, perquè es veu que les aus, que ara és època de migració, sí. Es calcula que un 10% no arriba a destí per culpa de...
Dels plataformes.
De l'il·luminació. I sobretot quan diu que els dies que està núvol, que aleshores perda de vista les estrelles i la lluna, aquestes llums encara els despisten
per sí. constel·lacions sí. o que sigui
i aleshores comença a donar voltes al voltant de la llum fins que s'agoten i cauen a l'aigua uh-huh. i per això ara estan canviant aquest tipus, vull dir que ho dic amb Carles que si alguna vegada cansem de que matxaqui per aquí el Pla de l'Estany algú el millor podem trobar per allà les plataformes del Mar del Nord o sigui, sembla que de vacances se'n va cap a Noruega i per allà
sí?
Ostres.
Amb aurores boreals i tot això
no ho sé que...
Ai,
les plataformes de...
quan arribi vindran les piles carregades.
Bueno, mentre no es casqui els focus dels aeroports, de moment que segueixi. Molt bé, Xavi, tens algú? Vull que explicar-nos?
Sí, una mica, no molt, perquè hem tingut una setmana molt apretadeta amb moltes coses, però una mica el tema tecnològic que sempre em toca, bueno, em toca, vull dir que m'agafa més de prop a mi, doncs us explicaré. La setmana passada vam estar comentant aquell famós ordinador de IBM que va guanyar o va fer un molt bon paper en un concurs de televisió als Estats Units. Sí. que havien aconseguit, doncs, fer no només una simple base de dades d'informació perquè el senyor pogués contestar molt, sinó que van fer de tal manera que havia de fer-se doncs calculant o apreciant els girs propis d'un idioma, inclús les bromes i fins i tot algunes paraules que poden tenir doble sentit. Evidentment les preguntes eren parlades, o el presentador ho deia com si fos una altra persona, i l'altre havia de respondre també amb àudio, que no era allò escrit bé, va fer molt paper. Doncs aquesta setmana doncs, he trobat ja una mica més, un pas més enllà o a la mateixa direcció, si més no, que és un programa, un software que va fer d'una empresa que es diu Topimarx, o el nom d'aquest producte, diguem, que va fer, em sembla que això és un laboratori d'informació de la Universitat del Nord-est dels Estats Units, i això el que fa és tu, imagina que tu tens, saps allò que dius el negre dels escriptors?
Sí.
D'aquest senyor que li redacta tot? Doncs és una mica això. Uh-huh. Es tracta d'un software que és capaç de tu, una vegada tens molta informació, bueno, una mica d'informació, més ja no és un partit de futbol, no? I has de fer la crònica el dilluns al matí, o per que surti el dilluns al matí, i tu poses només la informació. Tants gols, l'ha fet fulano, tal, mena de base de dades. Molta pressa, això com va el periodisme avui dia, va així, poc reflexiu i molt ràpid, a vegades. Doncs aquesta màquina és tota aquesta feina tediosa de fer tot aquest format periodístic, per exemple. Val? Mm. I aleshores te fa una redacció...
Has dit intel·ligència artificial.
Sí, és un programa d'intel·ligència artificial.
Clar, m'has parlat d'un tema que no cal gaire.
Que no cal... No ho volia... No ho volia dir. Vist algunes rodes de premsa, sí, el programa pot millorar moltes situacions que ja es donen...
Aquesta setmana hem estat molt divertits. I això de les cròniques, jo recordo anys enrere, això, abans de les noves tecnologies, doncs, haver llegit en algun diari la crònica d'algun partit que no es havia ni jugat.
Sí, sol passar. Doncs, com fan aquesta mena de copy-paste, ara els hi posen fàcil, que hagin de fer aquesta mena de copy-paste, evidentment, suposo que no són obres Shakespeare, però sí per una petita crònica on que sempre, com ja es veu en molts articles a diaris, doncs pràcticament substituir els noms,
sí.
Pràcticament hi ha una plantilla feta i bé, doncs aquest programa és capaç de fer això i amb bastanta correcció es veu, no?
Perquè si no hi ha, no sé, per exemple fer una crònica d'una assemblea, d'una entitat, si no hi ha embufetades al final
gairebé,
s'ha aprovat
i les actes de cada reunió
és el mateix,
doncs,
sí, clar.
Jo que vull que en compte d'això que em faci una per actes de reunions que els secretaris de torn i presidents i tot ho agrairien, sí, molt, no? I molt i molt, perquè és una cosa molt tediosa, sí. I sobretot després llegir-los i repassar-los.
Una base de dades, fulanet ha dit, i
més dir qui hi havia, sí, reunió, etc.
Ja
per tant, doncs, això és un pas avançat. Amb això podríem mica reflexionar els avenços que s'estan fent en aquests terrenys d'intel·ligència artificial, i una de les coses que sempre està més difícil és el llenguatge humà. No? Per aquests girs que té. Per exemple, Google aposta molt fort pel tema aquest d'intel·ligència a la parla, del llenguatge, uh-huh. I fixeu-vos que hi ha aquest famós traductor de Google, que més o menys acert, més aviat desencert que acert, moltes vegades te fa unes traduccions, segons de quin idioma, si són llengües molt diferents, pot fer autèntiques pífies, però si són llengües del mateix tronc, sí. Més o menys...
El català-castellà funciona
prou bé. Ha millorat bastant, per exemple, el català-anglès, l'anglès-català, per tant ja no perds el contingut de la frase, tot i que hi ha unes traduccions molt subgèneris, sí. No? Però això està millorat, però hi aposta molt fort, no us penseu, perquè veieu aquella pantalla blanca allà que apenes hi ha res, a darrere no hi ha molts programadors amb molta tasca fent-hi, i s'hi està treballant molt fort. Està més a les beceroles que aquest programa, perquè és molt més complex fer una traducció que no pas fer una construcció, perquè la construcció està sempre dins el mateix idioma. Va, per tant, han avançat sembla que hagin avançat un pas més, però el tema de traducció encara és un dels més difícils, però els girs aquests que diguem. Va, aquesta empresa, a més, diu que en dos anys, en molt poc temps, ho farà en diferents idiomes, inclús pels hispanoparlants, alemany, japonès, coreà, etc., fins i tot portuguès, em sembla que tenen. I també és una eina d'ajuda per a la gent que no té coneixements d'anglès, per exemple, o masses coneixements, i a l'hora de construir un petit format com una carta, un petit article, una cosa, li costa molt, doncs és només introduir dades i ho construeix ell. Per tant, amb això s'ha... s'ha avançat molt.
No. Per, temps, per treballar llengua, ho sé, un programa encara molt més senzill, amb menys intel·ligència, no? Però tu li passes un text i llavors per treballar, per exemple, classe o així, del text apareix paraules en funció de les repeticions o amb una mida diferent o és d'on ho puc visualitzar. Hi ha forces programes ara d'aquests d'extreure informació amb paraules soltes, no? En funció de repeticions, no?
Sí.
I te canvien de lloc, es proves a vegades de fer diferents intents, te canvien les paraules de lloc, però més o menys, és curiós, no? I cada vegada estem avançant més ràpidament amb tots aquests temes.
Sí, un que hi havia, que ja va sortir ben passat, altres una mica sense pena ni glòria, era una mena de cercador que es deia Wolfram Alpha, Wolfram Alpha, no recordo ni com es deia, que tu traduïes una paraula o una frase fins i tot, i no és que te busqués aquesta frase per la web, sinó que reconstruïa aquesta frase i te portava tota la informació o desenvolupava un tema sobre allò. Si posaves, per exemple, a Barcelona, te va explicar coses. No és com una Wikipedia, sinó que te feia una sèrie de relacions o hi passaves una fórmula i ell te la resolia. Jo que te ficaves en expressió matemàtica i ell te desenvolupava el problema. El qual ja no era allò simplement anar a buscar la xarxa d'informació i presentar-te-la, sinó que ell pensava, entre cometes. Per tant, aquests temes són temes interessants i que darrere hi ha una gran...
I que hi ha molta gent que hi està treballant des de fa molts anys,
sí.
I que semblava que a nivell econòmic no acabava d'interessar i que ho estaven retenint una mica, però ara ja sembla que... Fins i tot vaig llegir aquesta setmana que hi havia ja rumors que hi havia un cercador millor que el Google, més ràpid i més potent.
Sí, no és l'únic, el món no s'acaba si s'acaba Google, hi ha més, hi ha vida més enllà.
El
que passa és que, bueno, per la seva potència de càlcul, més que res té una gran potència pel fet que tothom consulta allà i és recursiu, això, de com més ho hi dones, més t'ofereix. Però no vol dir que hi hagi algoritmes millors, n'hi ha alguns que ara no recordo que tenen uns sistemes de cerca molt refinats també.
Sí, però això, el programa de treball m'explicava en un que tens un sudoku, amb el mòbil fas la foto,
sí.
I et dona la solució.
Sí, sí, sí.
És un programa, suposo, t'assorbeix, sí, sí. I et dona...
Sí, sí.
Que amb el mòbil, avui dia, si fas la foto, suposo que l'envies...
I tant.
I sí, et dona la solució al sudoku. Ja no sé ni els sudokus, ja tenen emoció. Què deies, Jaume?
Mata tema, canviem de tema.
Canviem de tema?
Home, ningú, sí. Hi ha tantes prediccions de temps, ningú m'ha dit, oh, vaig dir que s'acabaria el món o la tempesta solar, aquella,
sí.
Dia 14.
Sí, tots estàvem, jo estàvem, sí. Bueno, anant a buscar la bodega o millor reserva que tenia per fer una mena de cloent de fi del món.
No fi del món, no, fi electrònic,
bueno,
diguéssim.
Bueno, per alguns ja gairebé s'acabaria el món.
Llavors, què ha passat amb aquesta tempesta?
Què ha passat? Què ha passat?
Núvols, o què?
No, els núvols no es poden salvar d'això. Mira, doncs hem tingut una sort increïble. Doncs les tempestes aquestes són totalment imprevisibles. Fins i tot la direcció de les partícules, la polarització, tot això no són capaços de preveure fins que impacta en la Terra. I va donar la santa casualitat, doncs, que va impactar paral·lelament al paral·lel terrestre. De manera que totes les partícules van anar desviades, diguem, la capa de producció magnètica de la Terra, doncs ens va protegir i va enviar totes les partícules cap al Port Nord. Vull dir, hi ha moltes més aurores boreals. Va afectar a nivell de comunicacions una mica Xina, una zona de Xina, però pràcticament res més per la intensitat. Però en canvi, doncs, si aquestes partícules haguessin arribat perpendicularment als paral·lels terrestres, l'impacte hagués sigut impressionant, no? I que d'aquesta ens n'hem lliurat, de moment, doncs...
Una d'elles,
no?
El Pol Nord, què vol dir? Que les bases que hi ha allà van rebre o...?
No, sobretot a nivell... Les bases no sé si van arribar a rebre, però sí, més no a nivell d'aurores boreals.
Vale, vale.
I aurores boreals veuen molt espectaculars, però estem parlant de Finlàndia, estem parlant de...
Que els escuts defensors de la Terra van fer la seva feina.
Van fer la seva feina, però amb molta sort, perquè, clar, no vull dir...
Els escuts naturals.
És l'angle que fos exactament paral·lel al paral·lel terrestre, doncs és molta casualitat, no?
Però això tot l'any pot passar, no? Durant l'any...
Clar, vull dir, ara, endavant, és dir, està previst aproximadament amb aquest màxim solar unes 1.700 tempestes, més o menys com aquestes.
Amb quant?
En qüestió de mesos. Sí, és el que parlaven de...
Per això, 1.700, amb 700 dies?
Amb 700 dies, clar, i que totes impactin així. Clar, no totes seran de la mateixa intensitat que aquesta. Evidentment que de tempestes sempre n'hi ha algunes i normalment si són més petites no hi ha més problema, no? Però clar, hi ha probabilitat que puguin haver altres d'aquesta intensitat i per tant no... I el problema de predicció és aquest, no són capaços de preveure'm Tarden aproximadament, depèn de una mica del vent solar i així, entre 3 i 18 hores a arribar des que es produeix una tempesta.
Però ho veu...
entre 18 hores, perdó, entre 18 hores i 3 dies pot arribar a tardar.
Entre
18 hores, això en cas de que anés molt directe, perquè pot canviar en qualsevol moment i no saben encara. És a dir, si no tenim bones previsions del temps, d'aquestes en tenim, però nul·les, no?
Però si més no saben quan comença la cosa.
I té un moment que començar, sí, per això d'alguna manera es van enviar els satèl·lits aquests als persones aquests. Per intentar, doncs, això, però ho per veure, hi ha les taques solars, i dir, si ara mirem el sol i veiem de sobte doncs, que apareixen taques solars, això... I
però,
és
per exemple,
un bon sistema.
Això pot afectar els avions?
Podria afectar perfectament la part dels avions, sí, sí. Pot afectar, vull dir que en el moment que hi ha algun tipus d'aquest tipus, és intentar preveure amb el màxim de temps possible per intentar evitar... Doncs, és dir, els satèl·lits, per exemple, sí que l'exterior acostumen a tenir una protecció, una capa protectora, en teoria per
perquè això afecta suportar. Els ordinadors, em refereixo.
Evidentment, sí, sí. I allà no hi ha protecció de l'atmosfera, per tant, allà tot el radiosensor solar arriba directament, no? I per tant, allà sí que hi ha uns escuts protectors que normalment funcionen, i aquesta vegada doncs, han funcionat, i la tempesta hauria de ser encara més intensa que aquesta que va produir, no? Però aquesta podria haver estat realment tal com es deien les previsions, perquè el que va arribar era l'incendi de la intensitat del que s'havia previst. L'únic que hem tingut la sort, doncs això, que l'escut natural terrestre va funcionar aquesta vegada bé.
El que no se sap és això, de les 1.700, si seran si pot ser superiors o no.
No, o inferiors, o si arriben a atacar directament la Terra o no.
Amb una societat faldon no seria problema, això. No seria notícia, no?
No.
El problema també, a vegades, és perquè per la dimensió de la tecnologia que tenim ara, basada en l'electrònica...
A les armadures no s'hi afectava?
Crec que no, perquè és una posició molt bèstia. Vegin tots encès de foc de Sant Telmo,
no? No, podria ser. Parlem del temps, ara que parlaves de... Què? No, és que no se'ns passi, això del temps és interessant, perquè... Veure, què passarà? Carnavals, dissabte, a l'aire lliure...
El dissabte...
A veure, ho direm d'una altra manera perquè així se'ns contesti bé. O sigui, no ens agrada el carnaval i vulguem anar a mirar estrelles com un tim.
No podrem mirar estrelles perquè estarem sopant.
Ah, mal, després de sopar o diumenge.
Després de sopar, però no anirem a mirar estrelles. Però si anem a mirar estrelles, bueno, en principi la previsió és de no ploure. Però sí que si aquests dies... hi ha hagut quatre núvols, mira, avui hi ha hagut moments que estava tapat, dissabte la previsió és que estigui inclús encara més tapat que el que ha estat avui. Demà serà un bon dia en principi, per tant, si demà voleu sortir, demà és un bon dia, però dissabte estarà una mica més tapat.
Però és dissabte que m'he de disfressar, no demà.
Doncs dissabte estarà una mica més tapat, però no hi ha predicció de pluja.
Ara que s'han de disfressar demà per Romollons, que fa canviar la festa.
Algun personatge que porti per aigua.
El Banyolibut, en principi, doncs la gent pot anar força tapada.
Ah, sí,
et pots disfressar...
Cantant debajo la lluvia.
O de Mary Poppins per aigua.
També.
Jo crec que tant no, que hi haurà quatre núvols, però a la nit no hi ha perill perquè és que el sol no pot tapar la lluna, però no pot el sol a la nit.
No serà la tormenta perfecta, també es poden disfressar.
També, de pescador. Cosa,
sí. El que sí, sembla ser que de cara a la setmana que ve, doncs, perquè doncs, els que hagin de tenir els nens a casa, setmana blanca i coses d'aquestes, doncs que de moment no hi ha predicció massa de pluges, però sí de baixades de temperatures una altra vegada.
Ni de neus, per això de blanca, que no vulgués fer alguna cosa.
De neu, déu-n'hi-do el que ha nevat. Si algú vol anar a esquiar, doncs les nevades han sigut importants.
A cotes baixes, de com ara fa 9 anys?
A cotes baixes podria haver-hi la setmana que ve per baixades de temperatura.
No ha d'anar tothom a esquiar? Si era Setmana Blanca?
Bueno, Setmana Blanca pot ser la Blanca Subur, no?
Molt bé.
Vale, està bé. A veure, és que acabo de rebre un missatge. Mira, de Miquel. No podré pas sortir.
Vale.
Diu que no pot sortir, això vol dir que...
Ens quedem sense conferenciant.
Ens quedem sense conferenciant. I...
Home, sense conferenciant, bueno,
sense una intervenció del conferenciant. Parlarem en propietat.
Vale. Aleshores, quan vulgueu...
El carnaval, en principi, molts anys han fet gotes, jo penso que aquest any gotes no en farà, però en principi el fred encara no serà massa, vull dir que pot ser una bona nit de carnaval.
Molt bé.
Bé, tenim algun tema més o entrem directament amb...
Això, ja que vam parlar la setmana passada de les Blanes, doncs això, doncs, que van tenir molt d'èxit,
amb Anton Albanens,
el nostre enviat especial, que era en Josep, que hi va anar i ens deia, doncs, això, que hi havia unes 250 persones que van assistir, per tant,
realment, doncs, a nosaltres no ens hi cabien 250, eh?
No, ni estirat al màxim. Bueno, nosaltres ja vam amb una situació que ja vam anar al teatre. Has de tenir un plan B en cas de tenir-ho. El que passa que l'última xerrada de l'Anton sí que ens hagués pogut passar alguna cosa.
Sí, i la vam fer al darrer.
La vam fer al darrer, sí, sí. I hi vam posar potser unes 100 persones o,
sí.
O així.
Bueno, no, bueno, també, clar, Blanes no és Banyoles.
No, clar.
Exacte, vull dir.
Depèn de molts factors, també, eh?
Tenies alguna cosa, Xavi? Perquè una notícia perduda.
Sí, anava una mica enllaçada amb anterior, però no volia fer-me pesat amb els temes tecnològics i tot això. Però és que m'ha fet molta gràcia una notícia que he vist publicada en alguns blogs de per aquí. He vist publicada al Microsiebros, que a vegades citava d'un tal Jason Fagón, que publica uns articles sobre una olimpiada, de programació. Una olimpiada una mica semblant al que es fa en matemàtiques. Jaume, que estàs mica...
Olimpiada de matemàtica, en fan també de física.
De física i similars, n'hi ha de molt d'això. Doncs, en fi, que porten ja 23 anys fent-la, no, poca broma, és una cosa que s'ha fet avui per demà, i es fa a diferents llocs del món. Són olimpiades a nivell del món mundial, per dir-ho així, i agafen els nois, mai tan ben dit, els nois més bons en aquest aspecte i que passen totes les semifinals i tot això, i al final es fa aquesta gran... Resulta que els hi posen una sèrie de problemes de programació i es poden fer amb 3 o 4 llenguatges que les bases diuen, amb C, amb Pascal, amb, no sé, ara no recordo quins més hi havia, 2 o 3 aquests més estandarditzats. Hi ha 3 o 4 problemes per resoldre, val? Esclar, resulta, dels 315 participants de l'any passat, 269 els van resoldre. Per tant, ja no n'hi ha prou amb saber resoldre aquest problema, sinó que guanya el primer que el resol, i bé, per naturalment, no? Us en dic uns quants i després us diré la data del guanyador, val? Jo, si m'hagués de posar, si m'adonen un any de temps, igual en resoldria algun. però un d'ells era el Cluedo. Es havia de dissenyar el codi més eficient per resoldre una partida de Cluedo amb 6 personatges, 10 llocs i 6 armes. El guanyador ho va fer amb 22 línies de codi. Després, un altre sobre llenguatges. Donades 10.000 cadenes de textos seleccionades a l'atzar de la Wikipedia, crea un programa que identifiqui en quin idioma estan escrites. El guanyador ho ha fet amb 227 línies de codi.
Què són 200? Perdona.
Línies de codi.
Què són?
Bàsicament són sentències.
Ordres, vaja.
Ordres, sí. Que, evidentment, línies de codi és una manera mal comptar, perquè dins una línia pots fer més d'una ordre.
Bueno, però,
però perquè ens fiquem una idea, escric com si escrivíssim a mà, donem unes quantes ordres, que inclús poden ser menys ordres, en diverses línies pots fer una sola ordre.
Sí.
Però perquè et facis una idea, sobretot el primer, que és espectacular, amb 22 línies, són molt poques ordres.
Són 22 ordres, diguem-ho.
No sé que hagi fet un codi molt comprimit, però a més ha de ser un codi clar, perquè el jurat ho entengui, no n'hi ha prou que compili.
Què vol dir que el jurat l'entengui? Que no... no és competent el jurat.
Sí, no, no, però hi ha moltes maneres de programar. Hi ha maneres molt elegants i més eficients, i altres que són molt compactades, molt críptiques. Suposo que també deu valorar una mica això. Per tant, aquest guanyador amb 227 línies de coda del tema aquest de les frases aquestes, ho ha fet amb una eficiència d'un 85% de l'acertada. O sigui, donades 100 frases, n'acertava 85 i diria, home, Déu-n'hi-do, eh? Un altre, un laberint. Dissenyar un programa que dibuixi laberints de diferents mides i graus de complexitat. Un de tràfic, i un de tràfic, que era l'últim. Trobar el camí més curt, que t'agradarà, Jaume, entre una xarxa de transport amb milers de ciutats connectades a través d'alguns nodes centrals. El problema de complexitat és que només solen resoldre per aproximació, una solució òptima, a menys que a la mida de la xarxa sigui raonable i tinguis un superordinador. Aquests nois tenien un ordinador de sobretaula, que ho deia, era un Linux amb un sistema operatiu
això
senzill.
Que els hi donaven això i la vostra, allà davant tenien
sí,
que resoldre.
Sí, sí, no pensis que això a casa tranquil·lament.
No, vale.
Era una olimpiada. Allà hi ha fotos, si les busqueu, nois sentats a taula amb un ordinador.
I... Però aquest tema és programació lineal. Vull dir que,
sí, sí, però aviam, la pressió d'una programació a la taula amb un rellotge que està mirant aquests quatre problemes, no sé si ho voldria estar pel meu pitjor enemic, perquè són...
Tenien que fer cada un els quatre o...
Tots quatre.
Els quatre que dos.
El primer que acabava guanyava, vale, ja feia bé.
Els quatre. Però,
com que van haver-hi tants guanyadors, van haver de posar temps. El primer que acabava
sí, menys sí, temps. Sí, sí.
No he trobat l'hora o el rato que van estar, però m'imagino, no pots passar-t'hi una setmana.
No, clar.
Has d'anar a menjar i dormir. Els llenguatges eren aquests, en Pascal, o en C, o en C++, es podien fer. Noies, només un 10-15% dels participants. No sé si tema pendent o és que la societat és així i no entrem més en
dalt.
Qui va guanyar o quin dels bons era? Doncs un, per exemple, de l'any passat era un noi d'Estats Units que inclús té un club de Facebook i va començar a competir amb 11 anys, vale? I ara en té 15, diu, bueno, una passada. Un dels millors és en Gennady Korotevis, que va treure la millor puntuació, ara té 15 anys aquests, és rus, i diu que, bueno, fan la broma que en lloc de tenir sang a les venes deu tenir xips del blue, del deep blue aquest de l'IBM, no? Bueno, en fi, van anar-nos fora de sèrie, evidentment, perquè amb un temps i una pressió així puguin resoldre uns problemes amb 15 anys.
Perquè implica coneixement, ja no només de programació, coneixement de moltes
aquí,
coses
el programa,
que en teoria no corresponen a l'edat.
Aquí
no?
Està, el programa en si, a base d'anar fent proves, tu un llenguatge, un nen sobretot els domina fàcil, el llenguatge musical des de petit infant el pots dominar, un idioma estranger el pots dominar, un llenguatge informàtic tampoc és tan complicat. Memoritzes les ordres i no tens l'algoritme al cap, ja està. El problema és dissenyar aquest algoritme amb uns coneixements que no pertoquen a l'edat.
Jo em pregunto ara, no sé si sortiré del tema o no, però clar, a veure, per exemple, un nano de 14 anys pot ser un gran jugador de tenis perquè l'han ensenyat de petitet, però clar, el que dius tu aquí no és només ser un bon programador, li han tenir que ha tingut que aprendre molts camps, no?, per arribar a aquest extrem.
I han d'arribar, el que passa que sí que hi ha nanos que els interessen les coses moltíssim, no? A vegades és curiós això, perquè aquesta setmana he provat una cosa, no?, de dir, bueno, amb nanos de 12 anys, no?, i ara amb això dels ordinadors a l'aula i així, no, clar, els símbols matemàtics amb pàgines d'internet i així, és complicat, no?
Sí.
I clar, dic, no, doncs poseu la barra normal, dic, bueno, si voleu us explico una mica de làtex. Tu saps la quantitat de gent que de manera voluntària volia aprendre una mica de làtex per poder posar, i làtex és un llenguatge
complicat,
no? Ells han de posar fraccions i quatre coses que en realitat és fàcil d'ensenyar, no? Però no, i ràpidament s'ho van posar a fer, allà les fraccions i allà vaig quedar meravellat, no? I estem parlant de que 4 anys enrere...
Parlaves de nois de...
12 anys.
12 anys.
Primer d'ESO.
Fantàstic.
Sí, sí, sí.
No, és el que vas, diguem, que el tema de digitalitzacions passa una mica per aquí. En lloc de fer gaires programes que ja normalment un petit curset o en petites hores que hi dediquis, com seria ofimàtic o coses d'aquestes, potser seria utilitzar aquestes eines per... sobretot els que feu... assignatures més abstractes com les matemàtiques, utilitzar aquests sistemes de pensar que ajuden molt a desenvolupar els problemes amb un altre llenguatge, potser és més informàtic que matemàtic, a vegades a l'hora d'escriure i passar un llenguatge entenedor, però no deixa de ser una manera, vale, que hi ha un potencial que a vegades no hem sabut esculpir, potser mal mainada amb aquests temes, no? que podríem treure amb cantera molt bona amb nanos amb unes capacitats d'abstracció matemàtica molt bona.
Sí, això també és un tema que portaria a debat, perquè ciències o lletres.
Molt bé. Estava mirant, sí. Perdoneu que us talli, estava mirant el nostre xat, que en Rafael està connectat, el nostre convidat sovint.
Sí, i què diu?
Diu que va estar a Blanes.
També.
I diu que està molt impressionat, que té molta passió, molt bona informació, una divulgació excel·lent i admirable. Diu que vaig quedar impressionat.
Ja. En Rafael és amic d'un dels organitzadors.
També sap de què. Ah, vale. Bé, tens alguna notícia més, tu, per aquí?
Bé, n'hi ha diverses, no? Alguna, per exemple, doncs, que uns metges suecs, no? Amb això de les pròtesis, ara han aconseguit que, ho han pogut comprovar, més que aconseguit, han pogut comprovar que el cervell és capaç d'assimilar com si hagués un tercer membre. És a dir, moltes vegades el problema de posar-hi un braç proté a una pròtesi de braç, no? És que el cervell l'accepti com a propi, no? I a vegades que, en realitat, encara que un braç doncs, no pugui fer funcionar, doncs, a vegades doncs, no. I han fet experiments, no? I han comprovat que el cervell és capaç d'assimilar i donar ordres a tres braços. No? Tant, aquest és un dels descobriments importants.
Però,
a tres, de moment ho han provat en tres, no?
A
més, accepta com a propis tots tres. Han fet alguns experiments, per exemple, doncs, d'intentar doncs, veure la reacció del cos davant d'una agressió a qualsevol dels tres braços, no? I el cos reaccionava exactament igual. En qualsevol dels tres, no?
I això què és? Conducció elèctrica?
Sí, un sistema elèctric, no? Però això vol dir que el cervell és capaç el gran desconegut és capaç d'adaptar-se.
Hi ha gent que li agrada fumar, li agrada beure, que té un vici.
Sí.
En Rafael té un vici a la ràdio.
Té vici a la ràdio.
Sí, perquè avui no li tocava parlar per la ràdio. Rafael, bon vespre.
Bon vespre, companys de Banyoles, com esteu?
Avui no tocava, avui. Com deia aquell, avui no toca. Avui no toca.
Ha sigut molt bo perquè faig una mica d'home del temps de Llagostera.
Sí.
Estava preparant la previsió pel cap de setmana, que demà l'hem de fer a Llagostera TV. Tenim televisió per internet a Llagostera, fins i tot.
Ah, molt bé.
I bé, sona el telèfon i era en Josep.
Ja.
I molt bé, molt bé. Estava seguint el programa. I bé, m'ha dit...
Vas estar a Blanes, no?
Vam estar a Blanes, sí, ens vam trobant allà.
Sí.
I, bueno, una experiència fabulosa. Fabulosa.
Però moltíssima gent, diuen, no?
Moltíssima gent, més de 200 persones, segur.
Sí.
Es va ocupar tota la part que teníem prevista, la biblioteca de Blanes és força gran, té diversos pisos, i la xerrada es feia al pis. Hi havia ja força espai, moltes cadires, però es va fer petit i la gent va haver d'anar al pis de dalt i dempeus de balcó que quedava per sobre del conferenciant, doncs moltíssima gent allà també dreta, i realment jo m'atreveria a dir que potser és de les millors xerrades que he vist mai, si no la millor, però sens dubte està entre les dues o tres millors conferències a les que he assistit. Realment espectacular.
No, però ja ho vam comentar amb la gent d'aquí Banyoles que ja ha tingut la sort de poder-la escoltar, no? I clar, aquesta conferència va guanyar un premi del Parlament Europeu de Comunicació Científica, realment. És que val la pena.
Transmet una passió que quan va venir Banyoles l'última, que no era exactament la que va fer Blanes, però l'Anton té una capacitat de fer-te estimar la ciència o de comunicar-te això, que molta gent que ens va venir de carrer, que normalment no tenia contacte amb el món científic, va sortir entusiasmada, dient tant de bo, jo quan hagués anat a l'escola m'haguessin explicat d'aquesta manera.
Sí, és això que pensem moltes vegades, que no hi ha mals alumnes, sinó mals professors.
Sí, no diguis gaire fort això, que potser ens picarà algú per aquí.
Una mica de tot.
Hi ha de tot.
Que en Jaume és un bon professor.
Sí, no, em consta que sí.
No, segur que sí. Doncs és això que comentes, la passió que transmet, doncs ja és un valor afegit que és poc habitual. Jo penso que és poc habitual en els conferenciants, i que la gent del públic en general ho agraeix moltíssim, no? O sigui, clar, si el conferenciant mostra que creu en el que està explicant i que ho viu i que allò és la seva vida,
sí,
clar, això és una cosa que encara sobta i no hauria de sobtar. Sí. Però realment estem amb uns estàndards de mediocritat cultural, m'atreviria a dir, general, que algú transmet passió per la seva vida, per la que està fent i la que t'està intentant explicar, doncs això és extraordinari. Jo dic que se'm posava la pell de gallina, vaig estar molt emocionat durant molts instants pensant, doncs estic assistint a un espectacle científic de primer ordre i molt content que hi hagués moltíssima gent. I realment, doncs, la reacció dels nanos petits, de la gent més gran, doncs tothom exclamant i vivint aquella experiència, doncs va ser un moment per a mi realment bonic i realment màgic. I és clar, totalment recomanable, perquè es pot aprendre molt, no només de la geometria, a partir de les bombolles de sabó, que de fet en si és sorprenent, sinó també a com fer divulgació, els que més o menys d'alguna manera doncs intentem fer divulgació, doncs és un exemple a seguir, però en fi, definitivament. I fins i tot pensava el dia que l'Antonio Manil doncs deixi de fer aquestes activitats, doncs serà una pèrdua molt important, eh? Realment em va impressionar.
Segurament davant d'òxid que han tingut, doncs, probablement potser a part de la xarxa d'associacions astronòmiques hauran de fer una xarxa d'agrupacions que es dediquen a la divulgació de la ciència, perquè ja anem creixent. A Girona hi ha des de la Casa de Cultura, a Blanes, nosaltres, vull dir, mica en mica, doncs, sí, fent xarxa de divulgació científica a nivell de Girona.
Molt bé. Sí, estaria molt bé, és una iniciativa interessant. De fet, estaria fabulós poder fer una mena de circuit doncs de conferències a aquest nivell divulgatiu i tan extraordinari com és que barreja perfectament l'espectacle i la ciència.
Que no està renyit.
No, que va, és la manera.
Sí,
la manera, incorporar l'espectacle a la divulgació, doncs és cabdal, perquè tot t'entra visualment amb una potència argumental i sobretot això, la manera que ho planteja, ho explica, que ho viu i que es nota que li agrada fer-ho.
No.
Corrien rumors de que et volien convidar a la cada temporada que ve a fer una xerrada, potser?
Digues.
Corrien rumors per llavors que et volien convidar a fer una xerrada per l'any que ve, tu?
Doncs no ho sé.
Salsa rosa.
Són rumors.
Jo, ara que et tenim aquí, et puc fer una pregunta?
Digue'm, sí.
Tu creus que ciència i espiritualitat poden conviure?
Bona pregunta. A veure, sí, pot conviure perquè senzillament són coses...
Rafael, un moment, tens temps? Ho dic perquè com que estaves preparant el programa de meteorologia, que tampoc et tirem la tarda en l'aire ara.
No, bé, de fet ja he perdut el temps que... O sigui, el temps que tenia assignat per fer la meteorologia...
Ja t'ha passat.
Ja m'ha passat.
Ah, vale.
Per tant, estic en retard. I per tant, doncs, a veure, no em fa res, sempre és un plaer doncs parlar amb vosaltres, en qualsevol cas, ja ho sabeu.
Però això, tu què creus, que poden conviure o no?
Home, sí, poden conviure perquè són àmbits, penso, diferents, naturalment diferents. Esclar, és que hauríem de definir, no sé jo com en Miquel plantejarà la tertúlia, el debat d'aquest dissabte, però esclar, què caldria definir potser, no?, què és l'espiritualitat?
Sí, aquest és una mica el conflicte perquè... que amb l'últim va passar una mica, doncs clar, si no acceptem ben bé les definicions ens podem passar doncs la discussió doncs sobre la definició, sobre el concepte, no? Llavors, per no discutir sobre els conceptes seria important que prèviament ens poséssim d'acord de què estem parlant, no?
Però ell també planteja ciència i espiritualitat, però també ciència i budisme, vull dir, un tipus d'espiritualitat o millor defugint de...
Sí. Bueno, el budisme jo l'interpretaria com un tipus de creença o de fe o d'espiritualitat, si vols dir-ho així, però jo separaria, potser, en que faria un pas més enllà, i separaria el que és les religions de l'espiritualitat. Jo no sé si ell també va per
aquí. Sí, jo crec que va per aquí, perquè jo recordo que en l'últim sopar debat que tu precisament el portaves, era pràcticament un programa de debat entre creacionisme i evolucionisme.
Sí.
Per tant, entràvem de ple amb les creences religioses més tradicionals i monoteistes, potser, no? I ell, recordo que no hi està d'acord amb aquest plantejament de l'espiritualitat. Volia separar-ho clarament, el que és la religió, les seves jerarquies, els seus dos i tot això, del que era una cosa espiritualitat, que era més íntim, més emotiva, més personal, sense tota la parafernàlia de les religions. Per tant, obrir aquesta porta. Jo crec que el debat va una mica més per aquí.
Molt bé.
Sí, bueno, de fet, bueno, tenim uns petits japons que ens ha passat, per exemple, comenta que l'art en general, la música, la poesia, etc., és una experiència espiritual. Vull dir que ja defuja una mica també d'aquest aspecte religiós, no? L'espiritualitat és algo més que religió, sí. No? Vull dir...
aquí hi haurà debat, eh?
Sí, perquè no.
Jo ho sento molt, posaré un altre bando, que m'ha de fer de dolent.
Ja.
Home, sí. Sembla que t'acompanyaré.
Què estàs parlant? Que estàs posant a la banda de l'espiritualitat?
No,
la banda de la ciència.
No és tan senzill com això. A veure, aquí ara debatre un moment. Més que res de la banda més materialista de l'aspecte no transcendent de totes aquestes coses que posa com a exemple. No sé si estàs d'acord, Rafael, no? Per exemple,
sí, no he tingut massa temps de mirar, m'ha vist que hi ha un...
T'he passat un guió.
PDF, l'he vist.
Vale, jo també me l'he mirat per damunt, però més que res de les coses que sé que ell ha explicat o gent com ell a vegades han comentat. Que...
Sí, jo la impressió que he tingut per sobre era que no estava d'acord amb gairebé res. D'acord? Perquè la meva opinió ja està, no?
Sí.
Però l'estudiaré per veure, a veure com podem argumentar sobre aquestes idees, que em semblen molt bé. Ara ho veig un esquema, per ser un esquema ho veig dens.
Sí.
Que Déu-n'hi-do, el debat doncs promet molt, promet moltíssim.
Sí.
I en fi, jo em sembla que també em posaré doncs, a la dels dolents o a les bones, no crec que sigui tanta qüestió de polaritzar-ho tant.
No.
Esclar, tothom pot haver... És que l'espiritualitat jo ho relacionaria més amb una experiència emocional o sensorial.
Aquí està,
sí, aquí
estic totalment d'acord.
I aleshores, esclar, a la manera en què el teu cervell o tu, com vulguis dir-lo, interpreta aquesta experiència sensorial,
sí
que et pot crear una il·lusió d'extracorporeïtat, per dir-ho d'alguna manera. A veure si és que costa d'explicar.
De transcendència, diguem una mica, no?
Sí, la idea de transcendència, és que la idea de transcendència l'associo més a l'existència fora del propi cos humà, no? O sigui, aquí sí que hauríem de definir la idea d'aquesta espiritualitat, si és aquesta idea de transcendència, és a dir, què passa després de la mort, hi ha alguna forma de vida, continua aquest esperit que alguns atribueixen a la psique humana, o no, i esclar, jo em quedaria amb la part sensorial, no? Esclar, el ser éssers sensibles sí que l'entorn ens impacta, ens emociona constantment, i com vivim nosaltres aquestes emocions, aquestes sensacions que ens venen de l'entorn, doncs és el que ens pot generar certa tendència espiritual o no.
Sí.
Però sempre és una, m'atreviria a dir que és una somatització de l'experiència sensible. Això m'ha quedat molt bé, sembla que m'ho hauré d'apuntar.
Sí, apunta tu i quedaràs molt bé. Molt bé, Rafael, sort que no t'ho has preparat. Sort que no t'ho has preparat.
No, és que és com queda millor tot.
Escolta, dissabte portem croissants per esmorzar, no? Perquè això s'allargarà.
Sí, home, jo per mi, mira, ja saps que aquests temes m'entusiasmen i, en fi, que cap problema, i que ens ho passarem molt i molt bé.
Molt bé.
Ara en Miquel ho farà molt bé segur, perquè té...
Sí.
Ell també viu aquesta part d'intentar unir la ciència i això que no hem acabat de treure l'entallat de com definir-ho exactament.
Bueno, deixem per dissabte, d'acord?
Sí.
Molt bé, Rafael, segueix mirant el temps, a veure si plou o no.
Molt bé.
Adéu-siau, bon vespre. La veritat és que amb en Rafael només fa falta que li ensenyis, no sé, és que és com un llumí, només ensenyes una mica i ja s'encén, no? Vull dir, amb aquest tema, és un tema que domina, la veritat és que sí, la xerrada que ens va fer ara l'any passat, sobre el tema aquest, ciència i religió, diguem, més sí, l'evolucionisme.
Va ser una mica sí, la guspira que va ser sí, això. Sí. De fet, havia de ser un debat entre creacionisme i evolucionisme, sí, inevitable entrar en temes ciència, religiosos, religió, en creacions sí, personals, i on posa cadascú el límit o la frontera fins allà on creu o no creu, o el que considera que...
Sí, no vull dir que
és... El món de l'espiritualitat és molt ampli.
Sí. És que és un calaix. El problema d'això és que la definició que deia sí, Rafael, la definició és el que costa, perquè és una mena de calaix de sastre, sí, on hi entra les teves creences culturals, les teves emocions i experiències, la formació religiosa, científica que has tingut, i tot això és una amalgama on ja hi fiques, ja no és només allò de, que encara hi ha gent que confon entre religió i espiritual, sinó que va molt més enllà de tot això que deia, no? Per tant...
Una mica és buscar la interrelació, és dir, hi ha interrelació o són àmbits totalment, és dir, d'alguna manera l'espiritualitat pot transformar-nos en nosaltres com a persona, fins i tot físicament, és a dir, preguntes d'aquest tipus ens podem plantejar, no? Sí. Perquè ara, per exemple, doncs, està molt de moda doncs, tots els temes aquells de la meditació, doncs, d'això sí, que millora les capacitats intel·lectuals i...
Esclar, aquí és el problema, potser de definició, perquè un que en diu espiritualitat d'això, el que tradicionalment era espiritual, diguem, una oració, sí, una meditació, i s'ha demostrat que provoca unes certes zones cerebrals, que això et fa estar bé i tot això, això no està gens redit amb la ciència.
No.
I al contrari, si això te cura, fantàstic, anirem tots a resar rosaris, per dir-ho així, no? Però el problema està, potser, el concepte, una cosa que pot ser... com que he vist en el guió, ho aprofito per dir, parlava de la música com a experiència espiritual.
Espiritual,
no? Sí. Sé que un dia, que a peu dret, en un d'aquests sopars, va estar comentant el tema música, i estava dient, explicant-li jo, que jo una de les coses que me relaxa més de tot, i està demostrat amb estudis que científics han fet, doncs, per exemple, un divendres quan acaba la meva jornada de tots els tinglados que tinc muntats, una cosa que me relaxa molt és agafar els auriculars i posar-me a tocar el piano amb llum apagada i improvisar, fer un... no sé que ningú em sent, a vegades penso, no? I això una hora o dues, a les 11 de la nit o a les 12, no molesto ningú i vaig fent, me provoca un estat que segurament els gurus aquests,
però no, els catòlics, el catòlic, l'església,
dirien que és el mateix estat de trans, de
sí.
I estic totalment d'acord, perquè me deixa de bé. Tu saps el bé que dormo, que me descarrega, sí, però, com si hagués anat a fer meditació.
Però no vagis tan lluny, potser assegut en un arbre mirant l'estany.
Perfecte, veu què et vull dir. Ara, que això és una experiència transcendent, aquest nom espiritual, aquesta etiqueta, jo no l'hi veig. Digue'm que he meditat, que he transformat les meves neurones en una direcció que m'ha provocat en un estat alfa, beta, gamma, no sé com es diu psicològicament. Totalment d'acord.
Llavors posar la frontera de l'espiritualitat molt més enllà de... Segurament això ja és passar a l'espiritualitat, no? Vull dir, el tema de la música, clar, no és un tema...
Però llavors caldria ser religió... Quina diferència hi ha entre religió i espiritualitat?
Manera, és probable que, malgrat que puguem parlar d'algun tipus de religió, al límit hauríem de posar la religió. Una cosa, la religió que pugui utilitzar l'espiritualitat, la religió, és les esglésies, la meditació que pots fer en una església en silenci, o el budisme, la meditació, és a dir, moltes religions poden utilitzar aquesta, però la idea és parlar una mica, penso jo, d'una mica de l'espiritualitat al marge de més enllà de les religions, no? Malgrat que les religions puguin utilitzar la música, la puguin utilitzar des del gospel americà, doncs amb el tema més dinamisme o el relaxament.
I jo,
doncs,
una de les músiques que m'encanta més i disfruto més és música religiosa. I a vegades hi ha gent que m'ha dit, com pot ser una persona tan atea o religiosa com tu i encanti aquesta música? I dic, home, de la mateixa manera que m'encanten les pel·lícules del Senyor dels Anells i veig orcos i disfruto però no crec que amb els orcos.
Exacte, evidentment.
Una cosa no treu l'altra. El que passa que potser sí que la diferenciació, o on no hi veig massa pont, i això en tot cas en Miquel ens ho dirà, és aquesta idea després transcendent, o sigui, d'anar més enllà d'una divinitat que molt matisada, o sigui, una idea d'un pla superior, transhumà, a tot això, com si tu a través d'aquesta meditació entressis a una altra dimensió, pla, fora del que els nostres sentits o la nostra matèria o la nostra psicologia podem acabar d'entendre. Jo crec que aquí
va lligat amb l'ateisme, però també va lligat amb el tema aquell que parlàvem, no? És a dir, si ara nosaltres anem posant pròtesis, no? De cames, braços, cor, pulmons, no? I comencem el cervell, és a dir, arribarà un punt que deixarem de ser humans, i si és... o continuarem sent humans igual, no? És a dir, si tot són capaços de posar artificialment, llavors d'alguna manera seria la manera científica de demostrar que no hi ha la transcendència aquesta, no?
Sí, però el que és ànima tradicionalment, de fet, seria canviar el llenguatge, seria el software. Sí. O sigui, i es confon ànima amb el sentit que abans no sabíem com explicar la ment, tot el procés d'emocions, de coneixement, de tot això que guarda la ment. I és veritat, tota aquesta informació encara la tens des que eres petit, ha variat, però les neurones o els àtoms no són els mateixos, perquè s'han anat renovant i s'han anat canviant amb el temps. Per tant, han canviat el hardware, però el software no. Per tant, això manté. Això pots donar una certa idea d'ànima tradicional, no? Però si entens els processos físics de tot això, tampoc li veig tanta transcendència aquí, no? És com que fa un software i anar canviant fent backup.
Sí, sí. Software i hardware no pots separar-los d'alguna manera, van lligats.
Ara per ara. No. Sempre dic ara per ara, aquestes coses amb tota la humitat del món, però poden canviar, sí. Veient com va tota la tecnologia, va tot, pot canviar.
Clar, és el mateix la idea d'informació, no? Que es pot mesurar, que tot és informació, no? Que tot el que hi ha a l'univers és absolutament informació. Que si tot és informació i tot és transformable amb energia, amb totes aquestes coses, clar, la part espiritual també hauria formar part dintre de tot aquest tot global que existeix, sí, no? I per tant també s'hauria de poder transformar en altres coses, no?
En certa manera sí, perquè ja sé què vols dir. Existeixen les bruixes? No, diràs, per exemple, no, els fantasmes, pots dir no. Home, jo puc dir sí en els contes. Per tant, ja és una manera d'existència, sí, sí, sí. No? Vull dir, ha estat a la imaginació d'una persona, hi ha unes cèl·lules que l'estan processant aquest contes o aquestes històries, i en certa manera existeixen. Ara, per això et dic, a Miquel segurament ens ho explicarà millor on te vol arribar amb tot això, o quina mena de ponts enllaça tot aquest
sí, sí,
món.
Sí, podem acabar com a Matrix, no? Dir que és real i que és real.
No, realment pot ser un debat interessant en aquest aspecte, no? Però sí, perquè caldria molt bé definir intentar definir cada concepte,
perquè és molt complicat, és complex.
Però penso que ja que vam fer la xerrada de la religió, sí que hauríem d'intentar que el tema sobre la religió, sobretot la religió catòlica de la que més vam parlar, doncs,
de fugir-lo,
poguéssim doncs, aprofundir sobre altres,
sí, de fugir d'aquest.
Sí, no, és de fugir una mica d'aquest, però és una mica inevitable,
sí,
perquè
no,
esclar, tots tenim aquella idea jeràrquica de l'església,
sí,
tal
sí,
i qual,
per
però esclar, hi ha molta gent dins que practica el cristianisme i en canvi té una visió molt espiritual per tant també és inevitable parlar d'un Déu creador i de tots els dogmes que més o menys han estat i els actes de fe, perquè amb una religió o amb un tipus d'espiritual ho fan d'una manera amb un altre. Per tant, i més he vist el guió d'en Miquel i surt, hi ha gent, persones
sí,
catòliques
clar.
Convençudes que els cita, per tant crec que poc estan inseparables amb això.
Molt bé, tot això ho sabrem dissabte i si no us ho explicarem la setmana que ve,
pot
venir la gent que encara no vingui a escoltar la introducció sense poder intervenir,
sí,
que allora només és exposició de mitjoreta,
sí,
que ho pot fer, no?
A l'exposició, sí, perquè llavors la intervenció ja és sopant i aleshores sí que aquí és no és que sigui tancat, però he de comprendre que més de 24 persones
és inviable.
Molt bé, res més, només recordar-vos que el proper dijous tenim amb en Toni Reich que ens parla d'universos intel·ligents.
Apa, una mica això que estàvem dient.
Sí, no, per això, per això
ja comença a fer iuiu.
Però bé, d'acord, això ja ho sabeu, serà el dijous vinent a les 8 del vespre a Sopa d'Estrelles. I ara us deixem amb una mica de música i a les 9 el següent programa. Adéu-siau i bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Sopa d'Estrelles, un viatge per l'espai.